Així hem arribat a les 10:04. Podeu seguir informats a la web d'IV3 Notícies.
Més informació a ivetresnoticies.com.
Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
Disbauxa, amb Miquel Àngel Ariza i Juan Mimas. IV3 Ràdio.
Ja passen uns 10-15 minutets de les 10 del vespre i la veritat és que comença aquest moment que jo m'agrada molt. Aquesta entrevista, pausada, tranquil·la, una entrevista que avui farem en aquest primer d'agost a una persona que jo conec personalment, és a dir, que amb una certa familiaritat, i perquè fa molts anys que mos coneixem, però a més, ell vendrà en condició de nutricionista. Avui parlarem amb un nutricionista, també cuiner, una persona que se cuida molt, tot el que mos obre jo, ell ho ha cremat tot, vull dir, té una alimentació adequada per anar per la vida, és jove, està molt preparat i ja té experiència. I avui parlarem d'això, no? Una mica de nutrició, de bons aliments i d'un projecte que té en marxa també i que jo espero que li vagi molt bé perquè no només és un negoci, sinó que també és un servei de salut. I això, com que és IV3 Ràdio, nosaltres també volem donar aquest servei de salut, clar que sí. Ara comença Entre tu i jo.
Entre tu i jo.
Parlam amb en Guillem Serra, nutricionista i cuiner. Com estàs, Guillem?
Bé, molt bé. Moltes ganes de venir aquí, la veritat.
Aquesta no te l'esperaves, eh? Estar aquí en el mes d'agost... Eh?
No, la veritat que no. Estava pensant estar de vacacions i mira, aquí estem intentant donar un pot de llum amb aquest tema de nutrició.
Ara parlarem de tot això, però me pot fer 5 cèntims de com ha estat aquesta primera meitat de, diguem, d'estiu, molt intens...
Bueno, sí, la veritat que sí. Bueno, també amb aquest projecte que comentaves i intentant també compaginar amb altres tipus de feines, pues sí, ha estat bastant intens per poder pues, sustentar pues, aquest projecte. Així que, bueno, la sort que heu feina i que ho han tirat cap endavant.
Tens el grau de nutrició humana i dietètica, és així?
Sí.
Vas estudiar a la Universitat Isabel I de Burgos. Sí. A Burgos, què tal?
Bé, és un grau semipresencial, feia mig online.
Acosta't una mica el micro cap a tu, que encara aquí per
així. Vale. Sí. Idò, era, bueno, semipresencial, llavors anava i venia de tant en tant per fer aquesta part presencial. I llavors, la veritat que, bé, curiós, perquè també online pues, te permet molta flexibilitat.
Màster en nutrició clínica i patològica intestinal. Mos has d'explicar això què és. Tens un certificat de nutrició holística. Això també m'interessa, no? Una mica okay. Dels temes que no te toquen però te fan coses. Ja també ho explicaràs.
Okay.
I especialista en serveis de cuina i restauració. Moltes coses. Has estat monitor, també. Has fet feina a hospitals, has fet feina a restaurants, com has bollit de ciutat, a l'Hospital General, en aquest cas, a l'Hospital Psiquiàtric, no? A la zona.
Sí, també.
A Son Llàtzer, i actualment ets autònom, no?
Sí,
I tens preparat un projecte. Exactament. Anem a començar una mica per al principi. Abans d'arrencar aquesta entrevista, jo comentava que hi havia una familiaritat amb tu, i és perquè en Juan Guillermo, com el coneixem, ara li dic Guillem, però tota la vida li havia dit Juan Guillermo, no? I ell el vaig conèixer perquè és fill d'uns amics de mon pare i mon mare, val? O sigui, així, tal qual. Però ja de forma prematura, jo record que ja deien que tenies unes condicions físiques desenvolupades, podríem dir. És a dir, tenies ombros, eres una persona musculada. Després vas començar a fer exercici també i supos que has aprofitat aquestes virtuts genètiques per fer tot això. I de mica en mica te vas anant cap a aquest costat de la salut, de la nutrició. Vull que me diguis en quin moment tu decideixes que el món de la nutrició pot ser per tu i no sé si et va arribar a l'adolescència, però explica'm una mica quina és la teva història.
Bueno, és una història interessant, la veritat. Jo antes vaig estudiar cuina a l'escola de teleria i vaig estar com 7 anys fent feina de cuiner a diferents restaurants. I va haver un moment que va tenir una poliartritis, se m'ha començat a inflamar articulacions, dels tobillos, de la munyeca, d'un genoll, i vaig estar 6 mesos de baixa.
Per una poliartritis?
Poliartritis, exactament.
És una artritis genèrica?
Sí, bueno...
De diferents zones del cos?
No se va saber quin tipus, perquè n'hi ha moltes poliartritis, però bueno, en el final... Pues això, m'ha anat temps per investigar el que estava passant. I llavors vaig començar a investigar inflamació i el metge m'ha recetat uns antiinflamatoris intestinals. I vaig dir, ala, per què antiinflamatori intestinal? I vaig començar a investigar i vaig veure una relació molt, molt, molt forta entre el que és intestí i inflamació. Llavors, aquí m'haig començat a donar compte de com l'alimentació pot afectar a nivell inflamatori.
Si va venir per aquesta malaltia.
Sí, exactament. Vaig començar a fer proves a nivell de dietes. Vaig començar a provar sense gluten, sense làctios, dieta vegana, jo què sé, a provar mil coses per poder veure mem si hi havia una solució.
Has tastat la dieta aquesta keto?
Vaig provar, sí, l'he provada. Molt poc temps, però sí.
Mos pots explicar breument una mica què és la dieta keto? Perquè conec gent en el meu entorn que la fa,
okay,
que té a veure amb cetosis i tal,
sí.
Però explica-mos en què funciona, si funciona i si també és recomanable, perquè un la pot tastar i després decidir que no m'agrada.
Ok. Va, la dieta keto se basaria en consumir un baix percentatge de sucres. Bàsicament, el percentatge vendria de lo que seria fruita i verdures. També s'intenta que siguin fruites sense molt de sucre. Per exemple, s'evita el plàtano. I verdures, bueno, en general, no tenen molt de sucre, però bueno, sí que, per exemple, boniato, patates, se llevarien. Llavors, això el que s'intenta és que el cos no tingui aquest sucre per forçar, en certa manera, a que cuigui greix de lo que seria el seu cos.
És una mica el que passa també en condicions com una marató, on tu ja estàs acabant els teus greixos i comences a tirar de greixos de múscul, no sé si ho dic més o manco bé.
Sí, de glucogen, sí, comences, al final, clar, el primer que s'acull és sucre, el glucogeno, després és que està a la sang, després cuir el que seria el fetge i després cuiria el que serien músculs. El que és el glucogeno. Llavors, aquest estat cetogènic pues, pot ser molt interessant en un quin casos. Per exemple, amb un dijú intermitent també seria superinteressant. De fet, és algo molt, bueno, que jo particularment, segons el que he après, és molt recomanable. Però crec que seguir una dieta cetogènica una llarga, és a dir, un mes...
A llarg termini,
un mes, un any, crec que pot tenir algunes carències a nivell nutricional, que, clar, ja és molt de... Ja sigui fruites, ja siguin cereals o llegums, pot ser interessant, és interessant introduir-los a la dieta per nutrients que tenen. Llavors, Sempre que hi hagi una dieta cetogènica, jo recomanaria l'opinió d'un especialista, d'un nutricionista, per exemple, perquè pugui controlar aquest aspecte, per si un cas. Pot passar algo dolent? Pues sí o no, pues com tot. Pot fer una dieta normal, genèrica, i també te pot passar algo dolent. És a dir, al final se tracta d'intentar dur un control i averiguar si pot haver algunes deficiències o no, en general, qualsevol tipus de dieta.
Hem parlat d'aquesta dieta en concret, jo tenia la corolla, i comentaves que tu vares començar a provar diferents dietes, diferents estils d'alimentació que te milloraven el teu estat d'aquesta poliartritis.
Exactament. Clar, amb el pas del temps, després d'estudiar i després del màster i després de les proves, m'he donat compte que una de les causes principals va ser el gluten. A mi, en aquest cas, en el meu cas particular, el gluten m'afectava. I m'han donat compte, pues, a consulta i en molts de casos que hi ha molta gent amb una sensibilitat, amb una intolerància al gluten, que símptomes els donen per normal. És a dir, un mal de cap, una inflamació, pues, de la panxa, que se te fa més gran, un cansament, com un bajón molt comú. Llavors això, són símptomes que se van normalitzant durant el dia, que se poden aixecar, pues, a la millor gent que diu, ah, és que tinc un mal dia, és que tinc un detenir deficiència o alguna cosa així, i al final pot ser per gluten. Llavors, en el meu cas, jo crec que va ser per gluten, i me va llevar gluten, així com per intuïció, i vaig anar millorant moltíssim. I, de fet, pues...
Ets al·lèrgic en el gluten?
No, seria
intolerant.
Més intolerància o sensibilitat. Temes quan l'al·lèrgia se pot detectar del gluten, però intolerància i sensibilitat no. Llavors, és molt difícil trobar un diagnòstic clínic que te digui és que a tu te fa mal el gluten.
Mm-hmm.
Llavors, que evidentment un excés de gluten pues sol donar problemes.
Ara, quan anem a un restaurant, és impossible no veure consulte la intolerància, consulte les nostres alternatives per a gluten i tot això. Creus que això està suficientment ja integrat dins la societat? I te faré d'advocat del diable. Ara tothom té al·lèrgies. Tothom té intoleràncies. I sí. Estic parlant de la meva ignorància, però sobretot perquè vull provocar aquesta situació que molta gent planteja quan va a un restaurant. És que fa 20 anys ningú tenia cap intolerància, tothom menjava ou, tothom, i ningú li passava res. Ha canviat alguna cosa en el món com perquè tinguem més intoleràncies o simplement ara s'està descobrint perquè mos trobàvem malament?
Bueno, molt interessant aquesta pregunta. Evidentment, el model de societat ha canviat, el ritme ha canviat i els nostres costums també. Bueno, aquí hi ha un parell de coses. Unes, antes tot era més natural, en general. T'anaves a comprar un pa i era, pues, farina, aigua i llevat. I ara, pues, sol dur, pues, qualcun additiu, qualcuna coseta. Llavors, cada aliment, cada menjar que fem sol dur, pues, additius, els famosos E700 no sé què, llavors tot això va afectant el nostre sistema immune, que estaria bàsicament on es comença el que sigui l'intestí. Llavors, el que menjam, l'estrès, que l'estrès pot ser, ai, demà he d'anar no sé on, això és estrès ja. L'estrès físic, el de port, tot això fa que també el sistema immune davalli. El que s'intestí se veu afectat. Llavors,
aquí participa el tema del cortisol?
Bueno, sí, també, el cortisol...
Se diu molt, aquesta paraula.
Sí.
Tenc el cortisol per les nubes. I jo no li poso cara en el cortisol. Vull dir, això fa que la nostra energia baixi, també, no?
Bueno, sí, és a dir, al final quan tu tens un cortisol mantingut elevat de manera contínua, de manera recurrent, això fa que tu estiguis en alerta, o sigui, que el teu cos està fent un desgaste molt heavy.
Ho deia per el tema de l'estrès que comentaves ara.
Claro. Llavors, l'estrès du a cortisol. I cortisol, pues, al final, pues, és una de les parts que te prepara per la lluita, per ser escapada, per algo que tu necessites fer front. Llavors, com ara és molt més comú això, per feina, per la família, perquè tenim expectatives, perquè tenim una seca, pues, sol estar més elevat en general. Tot això, pues, claro, afecta el que seria el nostre equilibri, i això ens du a tenir més, més facilitat per tenir problemes digestius, el que serien intoleràncies o sensibilitats. Llavors, el que antes era, podia ser, no ens afectava, ara ens afecta, perquè també tot canvia. Els pans d'antes, per exemple, duien menys gluten. Eren farines menys modificades a nivell genètic, que no sigui laboratori, si indústria, pues, va cuint un pa a una farina i diu, ah, aquesta farina, pues, va millor, pues, va seleccionant, igual com les fruites i sandies. Llavors, això fa que nosaltres, poquet a poquet, tinguem una major sobrecàrrega a nivell, pues, això, com he comentat, d'estrès, d'aliments nocius i de bueno, en general, d'aquestes coses que fan que tinguem molta més sensibilitat. Són 15 aliments.
Has tingut temps d'estudiar una mica o d'investigar o simplement tenir la curiositat sobre temes com, per exemple, que ningú se posa d'acord, tema dels cafès. Dic cafès perquè en prenem molts durant el dia. És una cosa que agrada a la majoria de gent. Quan dic la majoria, hi ha gent que li posa un mescle, li posa llet, hi ha gent que se pren el cafè tot sol, hi ha gent que se posa sucre, sacarines, estèvies, corto descafeinado, jo no podria ser cambrer, pues, vamos, no, un cafè és un cafè, per favor. Un manchado i tal. Tothom pren cafè d'una manera o l'altra, però després, quan parlem del cafè, hi ha gent que diu que és nociu, que és dolent, i hi ha gent que diu que té molt de beneficis. Clar, si te prens 10 cafès, segurament començarà a no ser beneficiós. Si... Però tu, per lo que has vist, el que has pogut estudiar o has pogut escoltar, el cafè és bo, no és bo, i de quina manera?
Bueno, això és com tot, això és com les pepites de poma que duen cianuro. Si tu te les menges, jo que sé, 100 grams, te mates. És a dir, al final depèn de les quantitats.
Clar, però ningú se menja 100 grans de pepita perquè la pepita la llevam. Però si te la menjassis,
claro,
acabaria la nostra vida?
Sí, perquè té cianuro i seria com...
Què dius?
Llavors, esclar, aquí tot depèn de la quantitat. I amb els aliments, pues, més, i amb el cafè, claro. El cafè té efectes molt beneficiosos, perquè té, pues, aquest efecte, pues, estimulant, té també antioxidants, és a dir, té efectes positius, però també té una cara, pues, negativa. Tot el que és un estimulant, el cos, o un tòxic, que ens ensenya en aquest cas la cafeïna, el cos lluitarà per fer-ne't. Llavors, això crea un en el cos, pues, a tu com a persona, com a Juanmi, diràs, buah, tens més energia, però el teu cos dirà, buah, això ha de fer net. Llavors, clar, tu te pega el subidón, però després te pega un bajón, perquè estàs com a... Llavors, això pot crear un cicle pues, que l'ambient no és tan positiu, perquè tu pots arribar a cuir com una dependència a el que seria la cafeïna. Llavors, Quan tu estàs acostumat a prendre, pues, cafè, pots tenir pues, un mono, no? Pots tenir el que seria, pues, una certa dependència, i després, quan deixes de prendre cafè, quan no tens la cafeïna, per ser més clars, pues, tu al final tens aquesta... Dir, ah, no puc arrencar, m'acosta i tal... Llavors és com que generes aquesta dependència a la cafeïna.
Tu què recomanes?
Jo recomanaria intentar escoltar el cos i dir, vale, el meu cos té son. Vale, pues, com puc fer per estar fent feina de manera activa, però sense tenir algo extern de lo que depengui? Llavors, Ja, per exemple, vaig anar a un viatge a Taiwan i allà no prenen cafè. I dic, però vosaltres com vos activau? Com vos aixecau? Saps? Com, què feis per activar-ho?
Això és superinteressant. De fet, aquí mateix, a Mallorca, hi ha restaurants... no, de xinesos i sobretot aquests que fan ara que donen servei de ramen, no? Que després sí. Demanes cafè, no en tenen.
Claro.
I dic, claro, ja no estan... estan morts en vida, què passa aquí?
Bueno, ells prenen més te, això si és bueno. Sí. Però bueno, el te és una...
Però el te com substitut d'aigua, o sigui, el prenen durant tot el dia.
Sí. Llavors ells s'aixequen i funcionen.
Val.
Pues, ja està.
Sí, funcionen perquè no tenen aquesta necessitat, és a dir, no s'han creat una addicció a la cafeïna, és per això.
Claro. Ja els abans s'aixequen i estan actius, i fan, i van, i venen, i tal, i tenen com un... tenen com una major estabilitat, una major... és més lineal.
Però... No són bateries que se descarreguen. Claro. És a dir, comencen amb energia, després han de fer horeta, necessiten el cafè, se tornen a activar...
Claro.
Són més estables, no?, durant el dia.
Exacte. Que jo crec que això és idea per també el cos.
I per què creus que ells funcionen d'aquesta manera i nosaltres no?
Jo, també és una cultura molt diferent, però jo crec que en aquesta cultura mos agrada moltes estímuls, mos agrada moltes... és que passin coses i...
Que bo, aquesta reflexió que sí, té tot el sentit.
Llavors és com... necessitàvem coses cada vegada més intenses, moltes vegades, per poder dir, ah, avui ha estat un dia xulo, o el que sigui, avui ha passat això, o ha passat això altre. Llavors és...
Que bo, que això que estàs dient ara. És que té tant de sentit.
Llavors és... bueno, jo, per exemple, en el meu cas personal, jo també prenia cafè, dos, tres cafès cada dia... I un dia va dir... ah, crec que algo no està bé amb això. I vaig començar a deixar-ho i un mal de cap, com una migranya, no sé
exacte.
Què...
tal, ja m'ha passat. Necessito un cafè.
Sí. I a poc, amb força voluntat i amb intenció, dir, va, anem a veure amb què passa, anem a deixar això. I després, com a... se fa com a... m'aixecava i no tenia aquest subidó, però era com, bueno, vas fent, tal. I sé que, no sé, pel meu cas i per recomanacions que he fet també a pacients, també has notat molta milloria. Menys migranyes, per exemple, més facilitat per dormir, per exemple, poder fer siestes, com a més... dies més...
Arribes més tranquil, no? Vas acabant el dia i a poc a poc te vas relaxant.
I més focalitzar, perquè, clar, si tu tens un estimulant, pots arribar a perdre un poc el control dels teus sentits, perquè estàs com a sobreexcitat.
Vull parlar d'aquesta sobreexcitació i després també parlarem d'una notícia. D'una notícia que va sortir a principis de juliol sobre una... es comença notícia, no? Un total de 16 persones van ser hospitalitzades a les Balears. Això va ser una notícia, però, que fa referència en el mes de maig per una sobredosi de vitamina D causada per un suplement dietètic. Per tant, vull parlar d'aquests suplements i després parlarem d'aquesta notícia que jo també te vaig passar perquè la poguessin comentar. Aquests suplements, no? Aquesta sobreexcitació, tu estàs explicant que nosaltres necessitem com a motivacions, no? Com a estímuls. Vivim que necessitem estímuls. Necessitem aixecar mos i fer algo extraordinari i necessitem estar motivats i després, i a més tothom que tingui TikTok i tingui Instagram constantment n'hi ha que només veuen vídeos de peixos de moixos i de cans, ja ho sé, però molta gent tenim aquests estímuls de com has de ser feliç i què has de fer. I entren a partir de los 60 en una silla i veus allà, pum, pam, i després l'altre... necessitem estímuls. I, per tant, necessitem també, o pensant que necessitem una complementació, no? Per exemple, aquests estimulants, com per exemple, gent que beu cafeïna, ja sigui en forma de te, cafè, o cafè, refrescos, no? Coca-Coles, sobretot. I després també hi ha, per exemple, aquestes pastilletes efervescents, que no són pastilles, bueno, són, sí, són tipus Veroca, perquè hi ha gent que fa feina, que estudia i necessita mantenir un ritme. Què passa? Que aquesta gent, i ho he comprovat en el meu entorn, arriba al vespre i no desactiva el cervell, li costa molt dormir, li costa tenir insomni, qualsevol renou li molesta i s'aixequen molt cansats. Què recomanaries i per a aquesta gent? Perquè aquí hi ha cafeïna, refrescos, veroques... tot això va molt bé, aprovaràs un examen, al millor, però... perds, i tu comentaves, perds una mica el sentit de la realitat, també.
Bueno, està clar que... és a dir, s'ha d'intentar aconseguir un objectiu, si és algo que és prioritari per tu. Llavors, hi ha moments de la vida pues, que necessites més. I, per exemple, pues, per un examen, per unes oposicions, per una feina, per un moment concret de la feina, per el que sigui. I això, pues, claro, mos du moltes vegades a arribar a puestos que mos fan més mal que bé. I jo crec que hi ha la possibilitat de fer de aconseguir aquests objectius, però crec que també és necessari demanar opinió a un expert. És a dir, ja no només nutrició, és a dir, una persona que te pugui guiar en aquest procés, ja sigui psicològic o un coach o qualcú, que te pugui guiar, que te pugui dir, vale, pues, te pugui donar unes eines. I també a nivell nutricional hi ha moltíssimes eines que te poden fer estar actiu, estar bé i també poder descansar i poder trobar la manera de relaxar-te. Clar, quan prens molt d'estimulants i quan ja estàs acostumat a això, és que és un perill, perquè al final quan tu comences ja deixar-ho és molt difícil. És a dir, no és el mateix començar amb un procés molt exigent sense estimulants o quan ja comences amb estimulants, perquè després de deixar-ho, ja tu no pots, ja no tens el mateix rendiment. Llavors, bueno, si ja, per lo que sigui, estàs amb els estimulants, hi ha, pues, per exemple, melatonina, que és algo molt, que pot ajudar molt bé el que seria a dormir. S'aprèn normalment una hora antes d'anar a dormir. Després pot haver també, per nivell d'estrès, per nivell de sistema nerviós, un complex vitamínic del grup B. N'hi ha un que se diu grup B 50, que són 50, bueno, de micrograms de cada un.
I se diu grup B 50.
Sí.
Això, i això és un complement vitamínic, però per descansar.
Això és pel sistema nerviós. És a dir, tu quan dones molta canya en el sistema nerviós, ja sigui per estudis, ja sigui per pensaments, ja sigui per memòria, ja sigui per exercici, el teu sistema nerviós, claro, gasta molt. I això, pues, aquest complex vitamínic fa que tu, pues, tot el que has perdut ho puguis recuperar. I puguis, el dia següent, pues, estar bé, en el procés de dormir, pues, també recuperar-te bé i tal. Llavors, hi ha tres cosetes pel sistema nerviós, per recuperar bé i per poder mantenir aquest nivell. És el complex vitamínic B50, magnesio i GABA. GABA és un neurotransmissor, llavors, pues, quan hi ha aquest desgaste, pues això, GABA també ajuda molt a recuperar.
Que és la hipercalcèmia? Podem parlar d'aquesta...
Sí.
No? De
què
ha fet.
Aquí.
Sí, és una cosa que va començar en el mes de maig, no? I, però la notícia després es va publicar en el passat mes de juliol, perquè hi va haver una sobredosi de vitamina C, no? Hi va haver
molta
gent... Vitamina D, perdoneu. Vitamina D. I són intoxicacions que es van produir en persones sanes que consumien productes multivitamínics adquirits la major part per internet i sense control farmacèutic. I això és una notícia que també, per exemple, va sortir en El País, i la majoria d'hospitalitzats van acabar, són llàtzers, són espases... Bé, parlant d'un lote, no? És un lot que venia... Eren unes càpsules, 90 càpsules, no? Un producte que venia 90 càpsules, que se deia Avanced Vitamin X. Bé, i això era... Estava comercialitzat baix una marca de esportiva, Erits Elite Sport. Què és això i que, com te pots intoxicar amb una substància d'aquestes i quines són les conseqüències per a nostre cosset?
Clar, hi ha quatre vitamines que, bé, per començar per entendre-ho, hi ha dos tipus de vitamines, hidrosolubles i liposolubles, és a dir, les que s'absorbeixen amb aigua i les que s'absorbeixen en greix. Les que s'absorbeixen amb aigua, que podria ser vitamina C, se pixen. És a dir, tot el que s'excés se pixa. Llavors, les que van en greix, que una d'elles és la vitamina D, A, D, E, K, s'acumulen. Llavors, poden ser tòxiques. Clar, estem parlant que quan és un complement vitamínic de vitamina D, que damunt n'hi ha més, segons la notícia, hi ha més quantitat de lo que seria que posa l'etiqueta, pues pot haver pues una acumulació i una intoxicació. Que és el que ha passat. De fet, mo mare me va dir ahir, sense que sapiguessin res, és que tenc una amiga que està a l'hospital perquè ha pres vitamina D i li ha passat això i no sé què tenia, no sé què en el cor i tal. I ell, i en aquest cas d'aquesta senyora, li va recomanar ser un entrenador personal. Li va dir, estaria molt bé que prenguessis vitamina D. I això, claro, un entrenador personal, per exemple, en aquest cas, no sé si tindria unes facultats per poder recomanar aquest tipus de coses. Llavors, jo aquí recomanaria més un metge o un nutricionista o un especialista que pugui entendre més les possibles, els beneficis i conseqüències que pugui tenir això. Llavors, en aquest cas, en aquest cas, el que és una vitamina D, una acumulació, podria donar problemes a nivell cardíac, després hipercalcèmia, tot això podria ser perillós. Estem parlant que estem visquent a Mallorca, i a més és estiu, que és a dir, que és molt difícil tenir deficiència de vitamina D.
No tenim excusa.
És a dir, se recomana més o menys 10-15 minuts d'exposició solar, però vestits en camiseta curta i saps que tampoc necessitem una...
És molt recomanable, no? També, sortir de fora i fer una passejadeta. No fa falta fer les 4 de sola baixa amb el batalla de sol, però a les 8, no?
Sí.
A l'estiu, i així van a les 6. No, a les 6 no fa fosc, quan era a les 4. Depèn.
Però sí, és a dir, és això, 15 minuts de sol vestit, és a dir, mania curta i tal, seria suficient per ja tenir la teva vitamina D diari. Mm-hmm. Llavors, què passa? Que la vitamina D, com també és un antioxidant, va molt bé pel sistema immune i tal, molta gent, que pensa? Això serà beneficiós pel cos. Però, antes de recomanar una vitamina D, el primer que s'ha de fer és un anàlisi. Primer s'ha de veure més si hi ha una deficiència de vitamina D i si és o hi ha un problema por ahí que estigui demostrat clínicament, aquí sí que se pot fer una suplementació de vitamina D, però en altres casos no és recomanable donar un suplement perquè sí, perquè creus que pot ser beneficiós o tal, perquè al final te la jugues. Normalment, quan se dona una suplementació, se fa un estudi o se té una analítica i tu veus, vale, hi ha possibilitat de risc en aquest aspecte, o hi ha uns símptomes, o hi ha un algo que mos digui, vale, pues que mos digui que podem donar aquest suplement o aquest aliment o el que sigui. Llavors, clar, si quan se dona un suplement de que més s'acumula en el cos, al final poden passar aquestes coses, i més quan està malament etiquetat, és a dir, que hi ha més vitamina D que el que posava etiquetat.
Crec que això és tot un món, no? Fixa't, hem parlat de suplements, hem parlat de la cafeïna... Hi ha moltes coses que nosaltres podem anar comentant de Montse Salut, però jo sé que mos has duit un parell d'anècdotes, històries que vols comentar. Però abans anem a fer, no una aturada, però sí que jo sé que hi ha un grup que t'agrada, que és Blaze. Anem a escoltar un poc de música i en tornar parlarem d'aquestes coses que t'identifiquen a tu, no? I que són molt personals i que són molt xules i que més enllà de la nutrició també vull que comentem. Molt bé, anem en aquesta segona part de l'entrevista. Anem a una part més personal, que té a veure també en la teva dedicació per la nutrició, i acabarem l'entrevista també amb un apartat de falsos mites i coses que són veres i que són mentida, no? Com, per exemple, el pa engreixa, cosetes així, no? I tu m'ho vas dient si això és vera o és mentida. Però abans d'arribar en aquest moment, anem a parlar d'un projecte que tu li has dit, li dius Carpe Diem.
Sí, Carpe Diem.
M'agrada aquest títol, és que és una mica... Carpe Diem és viure el dia, no? Cada dia hem de fer una menjada, o sigui, si no menjam, ens morim.
Sí.
Vinga, anem a parlar d'aquest projecte, Carpe Diem, en què consisteix i d'on surt i una mica quin és l'objectiu.
Bueno, doncs... Pues, clar, jo soc cuiner nutricionista. I el que és a consulta, m'he donat compte de que hi ha moltes coses a la nostra vida que ens impedeixen arribar a tenir una dieta saludable, menjar bé i tal. Llavors vaig dir, bueno, amb els coneixements que tinc, m'agradaria poder donar l'oportunitat que la gent pugui menjar bé. I de quin és Carpe Diem, que seria, són 5 plats i 5 dolços a la setmana. I bueno, els servim a domicili i són 100% vegetals, sense gluten, i són, bueno, supersaludables.
És a dir, és un servei de menjar, no? En 5 plats diferents.
Sí.
Amb els seus postres.
Sí, bueno, li deien dolços perquè...
I la gent tria, pot triar un d'aquests plats, o com va?
Clar, nosaltres anàvem al mercat dissabte i llavors, depenent de lo que hi ha al mercat, fem més menú. Llavors, sí que fem un qüestionari per saber si intoleràncies, al·lèrgies, aliments que no t'agraden, i en base en això, en base en aquest qüestionari, fem un menú per tu. Llavors, tu no has d'elegir. Tu, a més, dius, vull per dilluns que ve, vull el menú. I nosaltres, en base en aquest qüestionari, te fem el menú per tu, personalitzat.
Per tant, Carpe Diem és un menú personalitzat per a aquelles persones que volen cercar una bona alimentació però adaptada a les seves circumstàncies i característiques.
Exacte.
A partir d'aquí, feis aquest estudi i vosaltres li recomaneu per setmanes 5 plats diferents, en 5 dolços, com un primer i un segon, no? Un primer plat principal, sí, i un dolç, no?
Per... Sí.
I això ho fan a través d'una aplicació? Com ho fan per contactar?
Que això a través d'internet, a través de carpegiem.com, pues selecciones, bueno, el dia que vols que s'entet, el dilluns que vols que se t'entregui,
i s'entrega a domicili.
S'entrega a domicili, exacte. De moment estem a Palma i bueno, ja t'ho dic, els dolços, és vera que no arriben a divendres.
No arriben a divendres. Hi ha gent que només demana dolç.
Hi ha gent que ho demana només pels dolços, perquè estan molt bons, més són super saludables.
He après a fer un postre, ara. He après, és un doi. Però que m'he aficionat a fer-lo, que és simplement plàtano i xocolate. Mm-hmm. Es compra una tableta de xocolate. Okay. Després ja si té sucre, no té sucre, ja és una altra història, però que és matxacar simplement el plàtano, un o dos plàtanos, fiques la tableta, i una vegada que ho tens tot ben mesclat, dins un moldo i dins el congelador. Okay. Si la deixes 3 hores estarà congelat, però si la deixes una hora i mitja, te queda la textura com d'un pudding, no? Te queda així, i està boníssim, i menges potassi del plàtan i tal. Això és una opció, si aquest xocolata és sa, és bo, per exemple?
Sí, pues com tot, hi ha molt de tipus de xocolata. N'hi ha que són millors i n'hi ha que són pitjors. Però, bueno, si és un bon xocolata i plàtano, doncs pues clar que sí. Mm-hmm. És una bona, molt bona opció.
Me podries dir, no sé si tens més o manco a mà, però, per exemple, un menú d'aquesta setmana, quin podria ser?
Pues, nosaltres hem fet, per exemple, aquesta setmana carabassí relleno de llenties amb un formatge que hem fet.
Carabassí relleno de... Això, curiós, carabassí llenties...
Clar, perquè són vegetals, llavors...
Sí. Estem
trobant la manera de fer plats super gustosos i super bons amb vegetals, amb el que sigui llegums, cereals, verdures... Estem fent formatges, entre cometes, vegetals... És a dir, estem trobant opcions perquè sigui el més prescut un plat, pues, que seria pues, en carn, peix i de més. Mm-hmm. Perquè si deies... després en sopar, berenar, pues, tu ja pues, pots incluir, pots fer el que vulguis. Però crec que la dieta vegetal pues, és molt saludable i crec que és una opció pues, que pot aportar molt de beneficis.
Mm-hmm. Vinga, dona'm més idees així de plats que fas.
Pues després hem fet un plat que li deim arroz mil delicias.
Mil, no tres, eh? En els xinos són tres delicias. Sí.
No. Després hem fet...
Restaurants xines, no? Quan deim xinos ja sabeu que un balear li deim xino tot, però bé.
Després hem fet... Què més hem fet avui que me'n recordi? Perquè feia passat tant de plats. Hem fet també coc un plat tipus paella. No és paella, però bueno, un plat amb verdures.
Arròs amb verdures.
Sí, hem utilitzat eura a vegades... Mm-hmm.
Seure està molt bona, però és cara, eh?
És cara. I no és el millor a nivell nutricional, però, bueno, ho he utilitzat a vegades.
Eura és proteïna vegetal que s'assembla... Que això ara també és molt personal. Crec que el gran fracàs del veganisme és comparar la proteïna vegetal... Perquè jo ho anava a dir. Això és com un pareix pollo. Clar, si dius pareix pollo, ja estan fracassant, no en tema nutricional, però sí en tema d'ètica. Com estàs hamburguesa, Saldi? Hamburgueses són... parecen de carne.
Claro.
És com que la carn té el títol de cosa rica, bona, però cercam una alternativa. El veganisme, no, si ets vegà, no has de parlar mai de carn.
Clar, aquí has
de parlar d'alimentació.
Aquí hi ha un tema. Bueno, primer separar que Carpe Diem no és vegà, és a dir, no està incluït a el que seria l'aspecte ètic, socioeconòmic i tal. Però ja que estem en aquest tema, clar, hi ha molta gent que passa en el veganisme pels animals, per ètica. Mm. Llavors, sí que li agrada el gust, la textura de lo que seria la carn o el peix i tal, però no vol consumir-ho per les implicacions que té.
Sí.
Llavors, hi ha molta gent que sí que vol intentar trobar aquestes textures similars com podria ser l'eura i el pollo. Mm. Llavors, bueno, és ètic, no? En el final, perquè no estàs, vull dir, ètic, és a dir, és per la gent, doncs és ètic, perquè en el final no estàs fent el consum d'aquest animal, però, bueno, també és al final, doncs, la indústria alimentària, doncs, va cercant depenent, o va tenint productes depenent de les persones que hi hagi.
Se pot tenir una alimentació vegana i tenir tots els nutrients que el cos necessita?
Sí, 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 claro. Hi ha moltíssimes opcions alimentàries, és a dir, avui en dia pues, pots trobar pues, molta varietat d'ingredients i pots combinar-los de manera que tinguis una dieta, vamos, equilibrada i completa, claro que sí.
Mm-hmm. Ja has deixat clar que igualment de totes formes Carpe Diem no fa dietes veganes, però sí que intenta cercar substituts o fugir una mica de la carn?
Perquè en Alessia, que la cuinera va ser chef principal,
sí.
I jo pues, feim feina amb aquests menús i intentam que siguin menús pues, i plats pues, variats, que siguin plats pues, que siguin alegres, que tinguin una certa pues, pues, una bona combinació i tal. Llavors, són plats pues, específics, no són plats que intentin substituir o que intentin pues, emular pues, plats pues, típics. Sí que és vera que potser pues, alguna vegada pues, hem fet aubergini farcida, però vamos, no té res que veure el que seria la aubergini tradicional mallorquina.
No du carn picada, tomàtica i tot això, vull dir, la carn, no?, com a principal.
Pues a més de carn li poden llenties, per exemple, o li podrien posar soja texturitzada o alguna cosa així.
Però un aubergini amb llenties. Té sentit, vull dir, tu li lleves la carn de... Veus? Ja he dit carn.
No, és que és així.
Llevar la carn de l'aubergini, sí, però no és carn. Però clar, és cos. Com li dius, si no?
No, és que se diu així.
Se diu així, no? Se diu carn.
De fet, a cuina ho vam aprendre així, la carn d'aubergini, d'esprava...
La lleves i després ja la mescles amb unes llenties, no? Que podria ser...
Exacte.
Podria ser, per exemple, amb un llenties, però de tipus vermella, com s'emplearien per un dalt de llenties.
Sí.
Que el dalt de llenties, allò m'encanta.
Sí?
I et sa, no?
El meu sa, joder. Sí, sí.
A les dues hores la tenc en els peus. Sí, sí, aquí pot dir, joder. Sí, no. Pot dir. I més en aquesta hora, o sigui...
Vale.
Saps?
Ok.
Som pràcticament ja 11 menys quart del vespre. Vinga, més coses. Cap a qui va dedicat Carpe Diem? Quin tipus de públic cercau o quina gent se pot aprofitar més de Carpe Diem?
Bueno, la idea és que... Bé, sobretot...
Sí, tothom, però tu saps que tenim infants, això per començar, tenim papàs i mamàs de família, tenim gent gran i tenim gent que fa molt d'esport. O sigui, serien... I gent també amb malalties, clar, o sigui que...
Clar, sobretot ara el públic que tenim majoritari és gent que no té temps i no li, sobretot que no li agrada cuinar. Llavors, gent que fa feina a oficines és un públic molt, bueno, que està molt en foc, bueno, molt alineat en el que serien pues, els nostres menús. També tenim gent major, gent, pues, per exemple, de residències, que a mi pues, ja no els fa tantes ganes cuinar, pues, no tenen tanta energia, o prefereixen fer altres coses, i d'aquesta manera pues, poden tenir una alimentació pues, completa i equilibrada pues, que també els hi faci bé.
T'he de demanar, quin cost té això? Com els costa menjar a sa?
Clar, aquest menú són 45 euros per setmana, i són 5 plats i 5 dolços.
Mem, 45 euros per setmana vol dir que tens 5 dies, per exemple, de dilluns a divendres,
sí,
en els que tu tens un plat i un postre.
Exacte. Exactament.
45 euros. 45 euros vos ho gastareu aquest cap de setmana a qualsevol restaurant.
Sí, serà fàcil, sí.
Te quedes amb fam o va bé?
En general va bé. És vera que molta gent diu, pues, com tu deies, quan menges algo vegetal, després el cap de 2 hores ho tens en els peus, no?
Sí.
Això és algo que també...
Però has menjat sa, és que m'ho estic plantejant... Clar, sortiràs d'aquí i m'hauràs de deixar una targeta o algo. Igualment, escarpequien.com, això.
Sí, exactament.
per 45 euros menjar cada dia? Sa? Jo m'acostaria molt més comprar-ho i fer-ho. Sí o no?
Bueno, en teoria no, perquè si no...
Bé, tothom ho faria.
No rendiria. Però sí, és a dir, és un peu ajustat per... bueno, també, evidentment...
Clar, en el mes estem parlant de no arriba a 200 euros.
Clar, exacte. I, bueno, també és vera que també el que són aliments vegetals pues, solen ser més assequibles que són quin tipus d'aliment, pues, de carn, peix i tal.
Mm-hmm.
I, bueno, sí, després també tenim la consulta, és a dir, si cuix 4 setmanes tens una consulta de nutrició gratuïta.
Inclusive. Ah, per un mes sencer tens, és a dir, tens aquests 200 i pico, no, 190 euros més o manco, 285 euros que pagaries per un mes sencer, però t'entra també aquesta consulta.
Exacte. Llavors, clar, si deies que tinguis els teus dinars de la setmana ja elaborats i ja servits, i després que puguis complementar amb aquesta consulta de nutrició en el qual la resta de dia pues, se va fent feina i se va pues, treballant allà.
Jo no ho veig gens clar, i t'ho dic en sèrio, és que m'agafes, a més, en un moment de la meva vida on ens volem plantejar aquesta dieta keto que comentàvem, i sobretot perquè els vespres fa una mica de peresa a cuinar. Això va més dedicat per dinar o per sopar?
Bueno, realment és... pot ser per dinar i per
aquesta sopar. Menjada pot ser dinar i sopar.
Sí, realment està pensada perquè sigui una menjada.
Sí.
Normalment, clar, com a sopar solen ser més suaves.
Sí.
Solen enfocar més a dinar, però també pot ser un sopar perfectament.
D'acord. I els postres?
Mm?
Quin tipus de postres serviu?
Bueno, això és l'Alessia, que és la cuinera, que és també especialitzada en postres. Ben dolços, està fent meravella, està fent una cosa que es diu fuig de dàtils, que és una cosa super cremosa, super bueno, increïble. Està fent com un cheesecake versió pues, clar, vegetal. Està fent brownies super bons, està fent tipo crumbles, està fent moltíssimes cosetes super super interessants.
I de carpeguiem.com crec que tindràs notícies meves. anem a parlar ara d'aquests darrers 5 minutets de curiositats, de coses que... falsos mites.
Vinga, anem a falsos mites.
Tot teu.
Si donem un pot de llum.
Vinga, tot teu, anem per diferents temes.
Bueno, el primer de tot, que és un poc que és més mític, que és si el pa engreixa.
Val.
I, bueno, evidentment, aquí s'ha de diferenciar si és pa blanc o pa integral. El pa blanc pues, pujaria més la glucèmia, el que seria el sucre en sang, per tant, podria tenir una tendència major a engreixar. Però, evidentment, el pa en si no engreixa. Aquí s'ha de valorar totes les calories generals del dia si hi ha més calories consumides que gastades per el cos. A modo resumen, perquè això del tema de calories pues, no està així, però bueno. Després, si és dinar, és la menjada més important.
És a dir, perdona, el tema del pa. Quina quantitat de pa seria recomanable? I si i jo m'interessa també saber... No, és que el pa és vespre, no, però el dematí sí.
Bueno, clar, el tema de... El cos té un ritme. És a dir, té una cronobiologia, que se diu. Llavors, determinades hores del dia el sistema digestiu i la digestió és més activa o menys. Llavors, el vespre hi ha menys activitat digestiva i, per tant, tot el que mengis, a part de que no ho gastaràs, pues, pot arribar a acumular-se si en general menges un excés.
Mm-hmm.
Llavors, el pa, pues, en vegades pot menjar quan vulguis. Pot menjar de matí, migdia o al vespre. El tema és les quantitats. I després, algo interessant és que andrà molt alertes amb els productes light.
No, això, però és que és light.
Sí, és light, pues...
I de fa 100 quilos més que l'any passat.
Exacte. Quan la indústria alimentària te diu això és bo per tu, algo falla. Algo te volen enganar. Perquè una fruita no te diuen això és light. Un arròs no te diuen això és light.
No.
Llavors, quan te diuen light? Quan te volen dir que...
Quan és un donut.
Sí. Ah, és que és light perquè no du greixos. Sí, però a la mida d'un puter de sucres. I sucres, pues, clar, això sí que té greix. Llavors, no és light.
D'acord. Joan Guillem, moltíssimes gràcies. Hem parlat de nutrició i m'ha encantat de fer aquesta xerradeta, no? Hem xerrat de moltes coses. Jo crec que tot molt interessant. I esperem que te vagi bé amb aquest Carpe Guillem i aquest servei de, a domicili de menjar saludable i que, bueno, que te vagi bé el negoci, però sobretot que puguis seguir alimentant a la gent i amb aquest bon rotllo que tens sempre. Moltíssimes gràcies.
Gràcies, Juanmi. Gràcies, IB3, també. I, bueno, davant, intentant també posar llum a tot el que sigui la nutrició, clar que sí.
Gràcies per haver estat amb nosaltres a Disbauxa i en aquest Entre tu i jo, el primer del mes d'agost. Gràcies.
Gràcies.